Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
És moment de recuperar històries, és moment de reflexionar, és moment d'agafar un llibre, és moment d'acostar-se al món de la literatura. Ja sabeu que en aquest espai, en companyia de la Carme Serret, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Ho fem o intentem fer-ho des de diferents perspectives, diferents punts de vista, no? No sempre des de la vessant de, o el punt de vista de l'escriptor o de l'editor, o del crític, clar, hi ha tants punts de vista.
Exactament, a mi m'agrada molt sempre el punt de vista o l'experiència de l'actor davant d'un llibre, no? I, bueno, i aquí tractem de convidar una mica, pues, sempre a tots els que estan al voltant del llibre, però l'actor per mi és un veritable protagonista, no?
Home, és personal i intransferible, i el que pensi sobre el que està llegint és molt propi, no? El que passa és que va molt bé, doncs, per obrir un debat, per obrir una tertúlia, no? Segurament això és el que es fa en els grups de lectura.
Clar,
no? Quan sí, es proposa una lectura, hi pot haver tantes opinions com lectors hi hagi, segurament.
Efectivament. I això jo crec que és una de les coses més interessants. Jo a vegades, quan parlo amb nens petits i mitjans, vull dir, bueno, jovenets i tal, i parlem de la lectura, els dic, no? La lectura és una experiència molt personal, perquè una partir d'alguna cosa, d'una història o d'una crònica, és a través de qui és ell, de l'experiència que té, dels gustos que té, del temperament, etcètera, un munt de coses que construeix aquella història. Per això dic que és el lector el que fa possible que les històries escrites passin de debò. Quan un lector posa en marxa un llibre, el llibre està passant. La història està passant.
I avui, per tant, volem conèixer precisament aquesta visió, no? La visió que té un lector sobre un llibre en concret. Tenim una lectora i tenim un llibre concret.
Efectivament, a més, potser utilitzo molt la paraula especial, però és que normalment les coses em semblen bastant especials. Avui parlem d'un llibre especial, deixeu-m'ho dir, perquè és un llibre entre la literatura i el periodisme. I això crec que el fa, no només especial, sinó profundament interessant. És la crònica d'un viatge, diria, quasi bé pel silenci, no? És un llibre molt impactant. I aquest llibre es diu Los últimos voces de la Laponia española, del periodista Paco Cerdà, publicat per una petita editorial a la qual cal agrair-li també la feina que fa, que és Pepitas de Calabaza. Per parlar d'aquest llibre tenim avui amb nosaltres a una lectora que ens acostarà al llibre, que ens l'ha donat a conèixer, a més, que és estudiant d'últim curs de Biologia Ambiental, interessadíssima en el món rural, i ella és l'Anna Blasco. Anna, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui aquí.
Bon dia, encantada.
L'Anna és la que a mi personalment em va fer descobrir aquest llibre, i un llibre que, mireu, comença així. Vine a motos porque me dijeron que acá vivía un solo habitante, un tal Matías López. Vine a buscar la zona cero de la despoblación, el punto justo donde el tumor de la soledad se transmuta en metástasis extrema de la desolación. Vine un domingo a mediodía buscando a un pastor soltero llamado Matías, pero no hallé más que silencio y soledad. No encontré otra cosa que un no lugar, en un no tiempo, una encrucijada geográfica y mental alejada de toda coordenada conocida. Així comença aquest viatge de 2.500 quilòmetres per una Espanya despoblada que s'anomena la Lapònia del Sur o la Serrania Celtibèrica, que és un territori muntanyós i fred amb uns 1.355 pobles que van per les províncies de Guadalajara, Teruel, La Rioja, Burgos, València, Cuenca, Saragossa, Segovia i Castelló. En su interior, diu, viven menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. No hay un lugar tan extremo y vacío en toda Europa. Este periplo hibernal por una nada demográfica da voz a los últimos pobladores de un mundo en extinción. Paco Cerdá ha escrito la crónica de los otros, los que quedaron descolgados de un país urbanizado a gran velocidad que ha olvidado su origen rural. Ana, ¿cómo arribas tú a aquel libro? És un llibre que està publicat des de fa un any.
És que sí, és bastant nou.
És bastant nou. Com arribes tu a aquest llibre i què, doncs, què et mou?
A mi m'interessa aquest tema ja d'abans, no? I sobretot el tema de les causes del per què el món rural avui en dia es troba així arreu de l'Estat. També perquè em crida molt l'atenció, doncs, la diferència que hi ha de fa uns anys, com l'agricultura i la ramaderia han sigut les activitats principals d'aquesta zona, i ha anat canviant d'una manera tan pronunciada i tot ha passat com a ser protagonitzat, doncs, per les zones més urbanes i industrials. Llavors m'interessa molt les causes, i quan vaig descobrir, doncs, que existia aquest testimoni, el vaig anar-lo a buscar a la biblioteca i me'l vaig llegir en 2 dies perquè em va encantar, i crec que, bueno, explica molt bé el tema de la Serrania Celtibèrica, que també era una cosa que jo havia sentit a parlar però no coneixia en profunditat la problemàtica a fons com ell l'explica, no?
I què t'ha descobert que t'hagi impactat?
Doncs la gravetat del problema, sobretot. O sigui, jo, el que us deia, no? Sabent una mica com està el món rural, perquè és un tema que m'interessa, que he llegit, doncs, coses i tal, sé, doncs, que tenim aquest problema. Són oficis que la gent, per com han canviat els temps, no vol agafar, la gent jove, perquè la gent prefereix anar a les ciutats, estudiar una carrera, es professionalitzen més, tot i que també es pot fer en el sentit de l'agricultura, però no és en el perfil. A més, sempre hi ha com aquesta cosa de que els pares o les famílies que s'han dedicat tradicionalment a això no volen que els seus fills continuïn, volen com algú millor, perquè hi ha com aquest estigma sobre...
Home, aquest, perquè saben del sacrifici que suposa, no?
Sí, 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 però clar, no deixa de ser un sacrifici també amb moltes feines de...
A la
industrials,
ciutat, no?
A la ciutat, el que sigui, no? És com que s'ha ficat més el focus que allò és una feina dura, que porta misèria, el que sigui, i no té per què ser-ho. Jo crec que també s'ha de reivindicar que la feina al camp, evidentment, és dura, però és una feina digna com totes les altres, no? I no se li hauria de restar importància, jo crec, perquè en té molta, també, és molt necessària. I això.
De tota manera, Anna, sembla que, pel que tu dius, i perquè d'una manera jo crec que el periple hivernal, diríem, que fa el Paco Cerdà, parla d'una Espanya, diríem, que des de llarg temps ja porta un procés de mort, un procés, diríem, terminal.
Una agonia.
Efectivament, per un sí. Fenomen que està batejat amb un terme que m'agradaria molt que ens expliquessis, que és el fenomen de la demostenàsia, no? És aquesta desaparició lenta i silenciosa de les poblacions i la seva cultura, no? Però darrere de tot això, que sembla que no és, mira, un procés natural que ha passat així, sinó que hi ha una... que és el que el fa greu, és una no acció o una determinada
posició
sí. Política, efectivament, no? M'agradaria que ens...
Sí, jo vaig trobar molt interessant, doncs, que el llibre fa un recorregut per totes aquestes zones i és no gens pesat en aquest sentit, però sí que és molt clar a nivell de dades, et dona com els números claus o les dades claus perquè entenguis bé el problema. I en el capítol de Teruel, cada província és un capítol, parla amb una catedràtica de la Universitat de Saragossa, que es diu Maria Pilar Burillo, que és la persona que ha acunyat, que no sé com és, si està ben dit, però ha acunyat aquest terme per definir, doncs, el que estava passant allà. Perquè hi havia gent que ho qualificava d'etnocidi, silenciós, però no és un etnocidi. Un etnocidi és, doncs, és la, una persecució violenta, no?, de, de un grup per motius ètnics. A més, això era una altra cosa, no? I ella va crear com aquesta paraula, que es diu demotanàsia, i ho defineix així, no? Diu, no existia ningún término que explicara y definiera lo que estaba pasando en este territorio. Se le denominaba etnocidio silencioso, pero ese concepto sugería una muerte violenta que no era real. De repente un día se me ocurrió, demotanasia, demos, población, tanatos, dios de la muerte pacífica. Ahí está la definición de demotanasia, un proceso que tanto por acciones políticas directas o indirectas, como por la omisión de las mismas, está provocando la desaparición lenta y silenciosa de la población de un territorio que migra y deja la zona sin relevo generacional y con todo lo que ello significa, como la desaparición de una cultura milenaria. Es una muerte inducida, no violenta. Crec que fa un... defineix molt bé, sobretot, que no és un procés casual, ni molt menys, sinó doncs, que darrere de la desvertebració de tot aquest territori, la desarticulació entre els nuclis de població, que això doncs, és el que ha fet que a poc a poc vagi quedant abandonat, doncs hi ha unes accions, no? I hi ha doncs, unes persones que podrien fer o no fer les coses que s'han fet i pel motiu doncs, pel que es troba així ara mateix la situació.
I en aquest llibre l'autor es planteja el fenomen com un camí sense retorn, és a dir, és irreversible?
La gent amb qui parla, és com que ell deixa parlar molt a la gent, no?, en el llibre, i sobre, o sigui, la majoria de testimonis ho veuen molt, o sigui, no ho veuen amb esperança, evidentment, perquè les xifres diuen que si se segueix el curs que s'està seguint fins ara, d'aquí 20 anys, la majoria dels 1.355 municipis que formen la Serrania Celtibèrica, el 60% crec que ja no quedarà ningú, d'aquí 20 anys. Llavors, clar, les xifres són poc esperançadores. Sí que ara han sorgit moviments, hi ha una associació de la Serrania Celtibèrica que està intentant doncs, lluitar perquè això no sigui així, o contra el tancament de les escoles que hi ha als pobles on queda menys habitants, però clar, és complicat perquè són poca gent i potser viuen no és com aquí, no?, que ens podem trobar tots 5 minuts a un lloc, viuen molt separats.
Clar, això et fa pensar que en algunes ocasions, segur que heu vist aquestes propostes que es fan des de pobles que es troben en aquesta situació per intentar repoblar, no? T'oferim un habitatge, o sigui, donar una sèrie d'avantatges a la gent perquè això sigui un incentiu a l'hora de canviar i plantejar-se una vida. Però és que ni això funciona. O sigui, la situació ja deu estar tan malament que és això, no hi ha un camí de retorn, no? Encara que hi hagi aquestes opcions.
Això, sí. Jo crec que podria haver-hi un camí, que seria que les 5 comunitats autònomes que tenen territori dins d'aquesta extensió de la Serrania Celtibèrica es posessin d'acord per crear una figura administrativa que es diu, no sé exactament el nom, però és com una figura administrativa que els hi permetria, com a regió poc poblada, rebre fons de tant la Unió Europea com del propi estat per pal·liar doncs, certes problemàtiques. El problema, també, és que no s'han ficat d'acord en cap moment les 5, els 5 governs de les 5 comunitats autònomes, per tant, no hi ha hagut aquesta possibilitat. Això també faria molt, per exemple. I jo crec que també s'ha intentat a molts altres llocs d'Espanya, això que tu dius, Carme, dels pobles, d'oferir com condicions favorables, no només aquí, jo ho he vist a diversos llocs. Clar, doncs fins a quin punt això és realment fixar gent al territori, perquè potser, oh mira, un xollo, voy ahí i tal, després em canso. Clar, hauria de ser algú com
més natural, no?
Clar, valorar més també el que hi ha allà i poder com crear o fixar gent realment oferint un panorama normal, no dir mira, et donem aquesta casa tirada de preu perquè aquí, si has d'anar a l'hospital no podràs, o si tens un fill no el podràs portar a l'hospital quan tingui un problema.
Un panorama de normalitat i dignitat.
Evidentment, clar, clar, això em refereixo. Mm-hmm. Sí. Llavors seria més fàcil també.
Clar, en aquest sentit, no només és, com diríem, una opció neorural pels qui...
Pels més hippies.
Exacte.
Sinó una qüestió, com tu dius, que això em sembla molt important des d'una perspectiva política. En altres països, països del nord d'Europa, per exemple...
Lapònia, per exemple.
Vull dir, que hi ha polítiques que permeten, a través de les xarxes de comunicació, de la reagrupació, o com sigui, permeten, d'alguna manera, que les zones més despoblades... o més despoblades o més extremes, es mantinguin, no?, poblades i que continuïn endavant, no?
Sí, sí, clar. Creant infraestructures o certes... hi ha maneres de vertebrar el territori perquè la gent no es quedi aïllada en punts. No és això, no? Si estàs molt boig, tens a viure allà. Però qualsevol persona que ha nascut allà i veu el que hi ha doncs, en una altra zona dirà, jo no em quedo aquí. I jo ho entenc, evidentment. Però has de poder quedar d'allà amb unes condicions això, dignes i fàcils, sobretot, que tu puguis portar els teus fills a l'escola, puguis anar a l'hospital quan no et trobes bé i quan siguis gran doncs tinguis un servei que no t'obligui a que la tieta de no sé qui del poble del costat hagi de venir a buscar. Bueno, casos que explica allà el llibre, uh-huh. És que són per molt inviables.
Per exemple, recordo el cas, bueno, a Teruel, per exemple, a Teruel, l'associació, no sé si ho dic bé, de Teruel Existe, vull dir que lluiten precisament perquè es troben en moltes... Bueno, o s'han trobat en situacions d'aquest tipus.
Bueno, va sorgir arrel d'una situació molt extrema d'aquest tipus. Va haver un accident a prop de Teruel i una persona, bueno, la persona accidentada, va estar esperant una hora la UBI mòbil, l'ambulància amb tots els serveis, no? Va morir. I arrel d'això la gent es va començar com a alarmar, de dir com pot ser que és una capital de província, no tinguem ni una sola ambulància amb les com prestacions per un accident de gravetat. I això, no? Arrel d'això va sorgir el moviment de Teruel Existe, que molta gent no el coneix o es pensa que és algo com poc serio i tal.
Però aquest lema fa temps que existeix.
Sí, però això va passar fa temps.
Sí,
ara
sí.
No et sé dir exactament la data, però sí. I arrel d'això s'han aconseguit moltes coses a Teruel, com per exemple una autopista que connectés amb Saragossa, bueno, diverses coses que no n'hi havia. És justament per on està la província queda molt desconnectada, perquè clar, Saragossa està molt ben connectada perquè queda enmig de Madrid i Barcelona, però Teruel queda allà baix i és com... Bueno, tots els territoris realment de la serrania tenen aquest problema, no?
I de fet, quan veiem aquí en el llibre, veiem en una de les faixes de la portada, veiem el territori marcat que agrupa tot el que és la Lapònia del Sur o la Serrania Celtibèrica, i és una zona que és enorme.
Sí, representa, de fet, el 18% del territori espanyol.
I a mi
el 18% és molt.
Quan bueno, he anat veient tota la crònica del Paco Cerdà, realment el que el llibre també m'ha desvetllat és, persones potser que no són molt estudioses d'aquest tema com jo, però sí que el llibre crec que fa d'una manera molt clara una crítica, diríem, o aborda la qüestió de com darrere tot això no és un procés, són processos de migració naturals que s'han donat en certs anys, perquè això ha passat, però ha passat per alguna cosa, i darrere de tot això hi ha una actitud política claríssima, no?
Sí, a més, ell ho diu, ho compara amb la Lapònia escandinava, doncs que allà és realment un tema de clima, etc. Però és que aquí, per molt que sigui una zona muntanyosa, no és un problema de clima, perquè molt més advers és el clima a Nova York, per exemple, que a la zona aquesta, perquè estem a la península Ibèrica, al final el clima tampoc és tant. Sí que hi ha zones més fred i més muntanyoses, però en absolut i s'ha com volgut vendre una mica també aquesta cosa i no és així, no? Però, bueno. Sí, llavors, això també li dona molta importància a ell, crec que queda molt clar, sense ser tampoc un llibre que única i exclusivament parla com només de les causes polítiques d'això, sinó que fa com un... Bueno, engloba totes les... els condicionants, no?, de la situació i li dona molta veu, jo crec, a les persones dels pobles, i crec que això està...
I en aquest sentit, Anna, que ho parlàvem, hi ha... precisament jo crec que el llibre té molt valor pel que acabem de dir, però també per la veu humana i humanitzadora que dona a les persones.
Per les històries,
i les
no?
històries, m'imagino,
de cadascun efectivament. D'aquests
habitants. I sí, hi ha vull dir que hi ha trossos que, a més, vull dir que te acongojan, no? Que te fan un nus en... que t'emocionen...
O que arriben, sí.
En aquest sentit, ho comentàvem, no, Anna, que hi ha moments, pues, quan a llocs de Saragossa no recordo el poble, no? Crec sí. que era a Moros, no? Que l'últim dia a l'escola, que la tanquen, quan arriba, pues, com deia, no? Buscant a Matías López, el pastor que el troba, finalment, però...
Sí.
O, per exemple, una que a mi m'ha impactat molt, no? També, que és quan arriba a un poble de Saragossa, precisament, que es diu Bubierca, i l'acullen, viuen 25 persones, i l'acullen a casa seva i l'expliquen coses. I és un dijous gras.
Com avui.
Doncs mira, és veritat, jo no hi havia pensat. No? I sopa amb la família i alguna persona més que ve del poble i li van explicant coses, no? I una de les coses que diu... Digo, ni Feli sabe eso, ni yo sé que lo veré todo con el corazón encogido y sin dejar de pensar en el cementerio, mientras descienden el ataúd al subsuelo, con el adiós de Feli, y que con él cae un trozo importante de Bubierca, que ya no son 26, sino 25, que la cuenta atrás es irremediable, que a nadie le importa, que Bubierca seguramente muera, a nadie le importa. Que cuando Antonio dijo al despedirme una frase que jamás olvidaré, mientras estemos aquí, aquí estaremos, condensaba un espíritu de resistencia y de dignidad que adquiere todo su sentido en el instante en que los sepultureros cubren la fosa de Feli. Pero en esta noche de jueves lardero no sabemos todo eso ni queríamos saberlo. En esa noche fraterna solo hablábamos, reíamos y contamos. Solo ponemos las palabras al servicio de los recuerdos, con el único fin, como en Celama, de que el olvido no se haga dueño y señor de ese reino de la nada en que se convertirá Bubierca.
Doncs efectivament, això és un compte enrere, no? Un menys, fins que al final s'acabi fent el silenci.
I això és una mica al llarg de tot el viatge, no? D'aquesta ruta 66 que fa el Paco per la despoblació, no? Soledat, silenci, resistència també, nostàlgia, extinció, aquestes són paraules, no? Però, francament, la lectura d'aquest llibre, jo li agraeixo molt a l'Anna perquè és un llibre que ens ha acostat aquí i que a mi també me'l va donar a conèixer ella. Tu, Anna, davant del teu interès també en el món rural, i què creus que persones com tu, que estudien biologia ambiental i altres persones per la seva formació, pel seu interès, davant d'això, que fem? Escrivim llibres com el... Bueno, agrair-li al Paco, no?, que hagi escrit, per suposat, ell i molts altres,
sí.
Hi ha tota una literatura,
sí,
també, d'això.
Jo estic molt agraïda a gent que és capaç de portar-ho també sobre la taula, i crec que el llibre té molt valor, perquè ajuda a donar-ho a conèixer d'una manera com molt planera, i no fa falta anar-te'n a la web de l'INE o de qualsevol cosa d'estadística per anar a mirar, tu buscar els números, no? T'ho apropa d'una manera molt més també literària, no? I s'agraeix molt. I altres llibres, evidentment, també, no? Què es fa? Bueno, jo crec que és important remarcar això, que com quasi tot, totes les coses que avui en dia podríem dir que no funcionen, tenen uns culpables darrere. i és important saber qui són i saber per què estan allà, no? Crec que se li hauria de donar més importància i sobretot animaria a la gent que li fa com por tot aquest món, que si ho creuen o veuen que pot ser una forma de vida que els hi agradi, doncs que es doni el pas, no? Que no és tan, jo crec, tan separat com ens ho pinten, no? La gent d'allà, del món rural, que tal, i la gent d'una ciutat, bueno, no passa res, vull dir, al final tots som més o menys iguals i el que volem és viure de la manera més digna possible, i crec que és important reclamar aquesta dignitat per a tots els treballadors del camp i que això doncs se li doni més importància, perquè és un sector que no pot desaparèixer, perquè és crucial per la vida, no?
Per la vida,
vull dir,
sí.
Que això, bàsicament, reclamar doncs la dignitat, que evidentment es lluiti per ella, però sobretot que també s'entengui molt bé qui no vol que aquesta dignitat sigui un fet, perquè això està molt clar, té noms i cognoms,
sí.
I hi ha gent que està en llocs concrets també. Vull dir que
moltes gràcies, Anna, també per la teva veu i per estar aquí avui, i acabem amb això que diu el Paco Cerdà: tierras pobres, tierras tristes, tan tristes que tienen alma, dijo Machado después de recorrer los interiores de Soria, paisajes fríos en su natural desnudez, henchidos de una soledad que hiela y un silencio que congela.
Doncs agraïm moltíssim la visita de l'Anna Blasco per parlar d'aquest tema, de la despoblació, a través d'aquest llibre del Paco Cerdà, Los últimos voces de la Laponia Espanyola, i a la Carme per haver-nos proposat aquest tema, i la convidada. Ens tornem a trobar setmana que ve?
Molt bé, Carme.
O potser d'aquí dues.
Ens trobarem.
Ens trobarem, segur. Gràcies, Carme.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bon dia.